L'entrevista de Constantí Ràdio.
Aquestes setmanes estem realitzant una ronda d'entrevistes amb la direcció dels centres educatius de Constantí per fer una valoració de com està anant aquest curs 2020-2021, un curs atípic marcat per aquesta pandèmia de la Covid-19. I en aquestes primeres setmanes del segon trimestre estem coneixent quina valoració fan des de cadascun dels centres. Avui volem parlar amb la directora de l'Institut de Constantí, Mercè Graner. Tot just aquest curs s'estrenava en aquest càrrec, amb nou projecte educatiu, també amb nou equip directiu. Ens acompanya la Mercè. Mercè Graner, què tal? Bon dia.
Bon dia. Un plaer, com sempre, estar entre vosaltres.
I gràcies per acompanyar-nos. Ara ho dèiem, aquest any t'estrenaves i, evidentment, doncs, el primer que et ve al cap és que quin any has triat per començar
sí,
en el càrrec?
Quin any? Però bueno, és això, no? Aprenentatge ràpid i accelerat. I tot això que tindrem al sac per anar millorant en els darrers anys quan esperem que la Covid-19 no sigui entre nosaltres. Però n'estem aprenent ràpid i bueno, penso que en general tenim una gestió positiva, formem un bon equip, crec que ens hem apropat molt al professorat, donem molt la veu al professorat, a l'alumnat també, que són ells els principals, i aquí devem tota la nostra feina, i en general un balanç força positiu, malgrat estem molt, molt cansats.
Ara anirem entrant en detalls d'aquest nou projecte educatiu, que m'imagino que evidentment doncs, la pandèmia ha condicionat a l'hora d'implementar-lo i evidentment doncs, ha tingut una influència directa a l'hora que moltes coses m'imagino que no s'han pogut dur a terme.
Exacte. Quan ens van dir que havíem d'elaborar el pla d'organització, que ens va portar quasi tot l'estiu, tot el de més que era el principal es va quedar endarrerit i ens vam plantejar què fem, parem el projecte de direcció i simplement subsistim o tirem coses endavant? I vam dir endavant, tot allò que puguem tirar endavant i si el professorat s'hi suma, endavant. Hi han hagut moltes coses, molts aspectes i actuacions del projecte de direcció que els hem tirat endavant. Per exemple, a primer d'ESO hem començat amb grups heterogenis, cosa que demana el Departament d'Educació. Per tant, aquests grups heterogenis on ja no es valora estar en un grup classe depenent de les teves capacitats, anirà pujant i esperem que en 4 anys tota l'ESO seran grups heterogenis, que és com és la societat.
Estem parlant aquests dies, com dèiem a la presentació, amb els directors dels centres educatius. Hem tingut aquestes últimes setmanes els dos directors de les escoles de primària i una mica la sensació que ens transmeten és ja centrant-nos, evidentment, en aquest curs atípic i la pandèmia i tota l'afectació que està tenint, la sensació que ens transmeten és una mica que l'experiència adquirida en el primer trimestre està servint molt, no?, a l'hora de valorar com està sent aquest inici de segon trimestre, no? Que hi ha un procés d'adaptació en el que tota la comunitat educativa, tant alumnes com professors com fins i tot famílies, ja s'han adaptat bàsicament al que són a grans trets aquests protocols.
Sí, va costar molt al principi, el primer trimestre va ser molt dur, però vam comptar amb la complicitat de tot el claustre, la complicitat de les dones de la neteja, la complicitat dels conserges, la complicitat de l'alumnat i de les famílies. De tal manera que ara estem en el segon trimestre, sí que cap al desembre va haver com un cert relaxament que hem pogut recuperar de nou, tornar a posar les coses allò que han tornat de les vacances de Nadal, però és cert que fins i tot ho comentàvem aquests dies per l'Insti, no? Que sembla que el protocol ja va sol, i va tan sol que el dia que no tinguem que fer certes coses diem, carai, ens falta alguna cosa. Això de les files, les mans, la mascareta, o sigui, ja és com una quotidianitat ja adquirida. I això és bo, això és bo.
Fins i tot ens deien, no, els directors que molts d'aquests aspectes organitzatius han vingut per quedar-se, no?
I tant. Molts aspectes han vingut per quedar-se. No sabrem si tots els podrem fer, perquè, per exemple, allò de les dues entrades va molt bé per controlar una miqueta més les entrades. El fet de que facin fileres al pati els asserena. Ja no és allò que entren a l'aula, vinga, aquí estoy, no. Han estat una estona al pati entrant per grups. El fet de que no poden sortir els passadissos perquè s'han de mantenir dins l'aula hi ha un ambient realment d'estudi. Els patis separats també faciliten el poder jugar més i tenir més espai. Sí, algunes coses han vingut per quedar-s'hi.
Parlaves de cansament, Mercè. Estem a l'inici, com dèiem, tot just del segon trimestre, no? Aquesta adaptació als protocols de seguretat, que és un, com dius, és un esforç conjunt, no? Tu citaves a tot el personal de centre, però evidentment també alumnes i famílies també tenen aquí un paper molt important. La principal dificultat que us transmeten en aquest cas, per exemple, als alumnes a l'hora de complir aquests protocols, quina seria?
El que més els costa és mantenir les distàncies. No acaben d'entendre que el Covid-19 va amb ells. I llavors això de rentar-se les mans no tenen cap problema, finestres obertes, malgrat fa fred, ho acaben d'entendre, se'ls hi explica, allò de la ventilació creuada, però això de mantenir les distàncies, el metro, metro i mig, no ho acaben d'entendre. I en part és lògic, són joves, els llatins som de contacte, i poder mantenir aquest contacte, el tocar-te, l'abraçar-te, bueno, ens costa als adults com no els hi costarà amb ells.
El que s'ha insistit molt des de tots els centres educatius i particularment també des de l'Institut és que els centres són llocs segurs, no? Bàsicament el que insistiu molt cada vegada que s'ha detectat algun cas positiu al centre que us ha obligat a confinar grups és bàsicament reclamar aquest compliment de les mesures de seguretat fora del centre.
Exacte. Hem tingut pocs grups confinats i sempre els positius han vingut de fora, sempre. I quan s'han portat els cribatges de PCR, els companys, els contactes estrets, sempre, tret d'algun cas abat, han donat tots negatiu. Senyal de que els centres, jo crec que no podem afirmar un 100%, però un 99% que són segurs, i tant, són ben segurs. On falta aquesta capacitat de mantenir les mesures? Fora, fora. Hi ha alumnes que surten per la porta i el primer que es fan és treure's la mascareta. I hi ha algunes famílies que venen a buscar els nens sense mascareta. Ens falta a fora prendre consciència.
Bé, entrem en aquest tema de les novetats, no? De tot el que doncs, teníeu en ment o teníeu doncs, previst en el vostre projecte, tot el que doncs, us heu trobat amb aquesta dificultat afegida a nivell de pandèmia, evidentment, però, com dius, esteu intentant ja, d'alguna manera, doncs, posar en marxa algunes d'aquestes mesures dintre de les circumstàncies. Mercè, què és el que bàsicament veure en el dia a dia.
En el dia a dia l'alumnat el que pot veure, a part d'aquests grups heterogenis, ja primer s'ha implantat l'educació emocional, a primer, tenen una hora en concret, i també s'està intentant arribar als altres grups amb tallers, perquè considerem precisament que la pandèmia, el confinament, ha portat que els hi costa saber-se expressar, el saber posar nom a les emocions, i avui en dia que hi ha la tendència en educació, no? Que realment un aprèn quan hi posa emoció, si no treballem l'aspecte emocional, tot es converteix en una pura memorística. I per tant, la primera base és la qüestió emocional. Per tant, estem garantint això, ja a primer sempre cobert, intentarem anar pujant a mesura dels anys. Una altra mesura, home, també havia donada pel Covid, l'any passat amb el confinament ens vam trobar i vam veure que realment l'alumnat de Constantí en general és una bretxa digital enorme. Per tant, calia posar remei a això. Com ho han fet? Pues també a primer d'ESO tenen una optativa que és competència digital. I a la resta de cursos, segons quina matèria, ja hem dit que han de treballar la competència digital, perquè realment, si es torna a donar un cas o bé de confinament d'una aula o que tots ens hem d'anar cap a casa, realment sàpiguen utilitzar l'ordinador i poder treballar amb les eines telemàtiques que coneixen.
Aquesta bretxa digital va ser segurament un dels grans hàndicaps, com deies, que us vau trobar durant el confinament. Aquest any doncs, hi ha hagut un repartiment d'ordinadors portàtils d'una banda des de l'Ajuntament i també fa pocs dies, fa poques setmanes, que ens explicàveu, no?, que hi havia hagut aquesta assignació també de portàtils per part del Departament d'Educació. Sempre és benvinguda aquesta mesura, no? Però no sé si arriba tard, perquè clar, com bé deies, Mercè, venim d'un primer trimestre i d'uns mesos molt complicats en què hi ha hagut molts grups confinats. No sé fins a quin punt això ha estat arriba un obstacle.
Tard, arriba tard. Arriba tard perquè, si recordeu, els grups que es, el nombre de confinament de grups, sobretot va ser el primer trimestre. El primer trimestre no teníem els ordinadors que ja havia promès el senyor Bargalló per a pal·liar totes les mancances. Sort en vam tenir de l'Ajuntament, que va donar aquesta donació d'ordinadors, i que quan vam detectar algun alumne, de donar-li i oferir-li. Clar, teníem el problema que si damunt no tenia connectivitat, de poc servia l'oferiment de l'ordinador. Però bueno, com diuen, no? Nunca es tarde si la dicha buena, que diuen en castellano, finalment han arribat aquests ordinadors. Primer han arribat els docents, tots els docents del centre tenen ordinador nou de treball, per treballar en el centre i a casa en cas de confinament, i després ha arribat per l'alumnat. I és una aposta que era necessària des del Departament d'Educació, que no acaba tampoc d'estar completa. En quin sentit? Els ordinadors en principi són per fer servir a l'aula i per prendre'ls a casa si hi ha confinament. Clar, les aules no estan preparades. Les xarxes del centre i d'altres centres no estan preparades perquè de sobte 300-400 alumnes engeguin l'ordinador en el centre. Per tant, benvinguda aquesta donació que pal·liarà moltes mancances, però cal encara treballar, cal augmentar el nivell de sostenibilitat de la xarxa, cal condicionar les aules perquè tinguin endolls i puguin carregar l'ordinador, el portàtil, si no està carregat. Vull dir que no vull destacar el negatiu, que consti, però sí que encara queda camí per fer. Però benvinguts són i, bueno, de fet, avui crec que a batxillerat una de les docents volia que tots els nanos portessin el portàtil al centre per fer una activitat telemàtica, però in situ, i, bueno, això, benvingut sigui.
Parlaves dels alumnes, que evidentment doncs, són els que necessiten bàsicament aquesta competència digital, però també esteu treballant o heu treballat la formació i la competència digital a nivell de professorat.
Sí, també vam detectar, analitzant el curs passat a l'equip directiu nou, que havia mancances i que el nivell de coneixement era molt, molt diferent entre professorat. Llavors vam fer una primera aproximació de veure quines eren els diversos nivells, quines eren les dificultats, mancances, i quines eren, sobretot, les necessitats. Nosaltres treballem telemàticament, sobretot, amb una de les eines de Google, que és Classroom, i molts professors no sabien, bueno, alguns professors no sabien com fer servir el Classroom. Llavors, aquesta va ser la primera aproximació, es va arribar a resoldre dubtes genèrics, i ara ja s'ha deixat que, des de les necessitats de cada docent, amb tots els cursos telemàtics que ofereix ja el departament, ells vagin donant solució a les seves necessitats. De totes maneres, cal dir un aplaudiment molt gran per tota la comissió TAC, que està en hores i hores i hores, i en qualsevol moment, quan hi ha un dubte, quan algú no saben com fer-ho, hi ha tota una comissió, no un únic responsable, que pot donar resposta a aquestes necessitats.
Aquesta mancança doncs, que a poc a poc s'està doncs, intentant resoldre no? a nivell de tots els centres educatius, d'alguna manera, com dius, doncs, això ha vingut a posar al descobert una cosa que ja tots potser teníem molt clara, no? però que realment doncs, ens ha explotat a les mans en un moment en el que s'havia de reaccionar ràpid i així ha estat no? aquesta adaptació a tot el tema de la competència digital i de l'aprenentatge digital. Fins i tot doncs, les directrius del Departament d'Educació també obliguen a que a nivell de batxillerat l'aprenentatge és el model híbrid, no? combinant aquestes classes presencials i virtuals. No?
Exacte, a l'ESO encara no, perquè l'ús d'ordinadors venia delimitat si hi havia un confinament de grup, però crec que va ser des del mes d'octubre que es va determinar que a batxillerat havia de tenir un aprenentatge híbrid. Primer vam començar amb uns dies alterns, però ens en vam adonar que eren masses dies l'alumnat fora del centre. I com que en principi nosaltres tenim doncs, uns grups molt reduïts i només dos batxillerats, doncs vam demanar a inspecció que se'ns podia concedir que només fos un dia que no vinguessin, i així ha estat. I clar, llavors ja és una altra cosa. Tot i així, no sé per què, però a l'alumnat li encanta aquest dia telemàtic de casa. Ens ho podem imaginar per què.
Sí, sí. Deixem-ho així. Aquí. El que sí que ha canviat també, i suposo que això també és una cosa que esteu en procés d'adaptació, és tot el tema, aquest protocol de comunicació també fins i tot a nivell familiar, no? El tema de les eines digitals a l'hora de relacionar-vos amb aquests protocols comunicatius amb les famílies.
Jo penso que aquí tenim una mancança en la comunicació amb les famílies. Totes les famílies tenen un correu de la nostra corporació, de l'Institut de Constantí.cat, però clar, és un correu que també fan servir els alumnes, llavors delimita molt. Tenim un programa de faltes que també ens permet que ells puguin veure mitjançant la web si hi ha hagut alguna incidència, poder-se comunicar, però queda molt pobre. I una de les coses que tenim en ment de cara al tercer trimestre és que volem canviar aquest software de gestió per un molt més potent, que millorarà molt la comunicació amb les famílies i que tant de bo resulti i millori aquest aspecte que està fluixeta, està fluixeta.
Hem parlat també durant aquest curs dels aspectes que formen part del projecte del Pla Educatiu d'Entorn, i aquesta setmana, per exemple, doncs hem conegut la notícia d'aquesta assignació econòmica que ha rebut l'Ajuntament de part del Departament d'Educació, no? Aquests prop de 30.000 euros que s'afegeixen amb aquesta denda addicional al Pla Educatiu d'Entorn. D'alguna manera, doncs, això fa que es puguin ampliar les activitats. Una de les mesures més directes i més concretes és reforçar o doblar les hores del projecte d'estudi assistit. Aquesta va ser una de les coses en les que vau coincidir tècnics municipals i centres educatius.
Sí, analitzat, com he dit en altres aspectes, el curs passat, l'alumnat va amb mancances i sobretot els que tenen que veure amb situacions socioeconòmiques difícils, i la Covid-19 ens ho posava molt difícil, perquè si has de respectar els grups bombolla és jugar realment amb normes difícils, difícils. I bueno, primer vam tenir aquesta primera partida, que vam valorar a quin nivell donaven estudis assistits i vam pensar, comencem per primer, que el fet de ja de canviar de centre, començant una nova manera de fer, doncs reforcem aquest nivell. I va ser així. En primer, un dia es venen dos grups, l'altre dimecres venen els altres dos grups, i benvinguda l'aportació de l'Ajuntament, que ens ha permès doblar i apostar ja per segon, que van començar precisament ahir. Mm-hmm. També que puguin tenir aquestes dues hores, és molt poc, dues hores de reforç, però bueno, va més això que res.
Sí. A més, hi ha una partida que directament va a l'institut. No sé en què es traduiran aquests tallers de suport i de reforç educatiu en els centres de secundària, en aquest cas a l'institut. Mercè, no sé si teniu clar ja com s'enfocarà.
Sí, claríssim. A més, és que ja hem tingut que entregar papers, no quedava donant que tenir-ho claríssim. Mm. Sí, al igual que a l'Ajuntament li ha arribat una partida, a l'institut també li ha arribat una partida del Pla de Millora d'Oportunitats Educatives per solventar aquesta vulnerabilitat i que aquelles accions que nosaltres portem a terme ajudin a millorar l'aspecte educatiu, les competències bàsiques, l'aspecte emotiu. I llavors ja tenim les línies d'actuació ja descrites, valorades, amb temporitzacions, i algunes ja s'estan portant a terme. Tenim, per exemple, un taller de rap català per millorar l'expressió en llengua catalana i amb la idea d'enfocar a que s'expressin les emocions, tornem a les emocions de nou. Hem inaugurat també tallers de sexualitat. Un altre projecte que ja també ha començat és la dinamització dels patis. Era un deute pendent que també teníem. Els patis, encara més amb la Covid-19, no poden fer res. És que realment pobres alumnes, és una mitja hora que diuen no puc tocar, no puc jugar a pilota, no puc, és no puc, no puc, no puc, què faig jo mitja hora? Clar, hi ha els mòbils, ja en tenen a casa de poder estar amb el mòbil. Llavors vam connectar amb una cooperativa, el FARC, que els hi vull donar les gràcies des d'aquí en nom de tot l'equip directiu. Han entrat a les tutories, hem començat per primer, han entrat a les tutories de primer, han explicat, han fet que el mateix alumnat s'apoderi d'aquesta mitja hora, des d'una oferta ja una mica delimitada, ells mateixos se'n fan responsables d'una caixa on hi ha els jocs per portar-la a terme a fora en aquesta hora d'esbarjo, amb la idea també d'arribar a fer grafitis i altres activitats que encara estan una miqueta en l'aire.
Doncs novetats interessants, de cara al que resta de curs escolar, amb aquests tallers de rap, també amb aquests tallers de sexualitat, la dinamització dels patis. Abans també ens explicaves, no?, tot el tema de l'educació emocional. Són conceptes que són novetats importants, podríem dir, a nivell de projecte educatiu de centre. Ja per anar acabant, Mercè, evidentment, doncs, una de les conclusions que de manera unànime també ens transmeteu tots els directors i directores dels centres és que, doncs, dels molts aprenentatges que ens deixa, no?, tota aquesta situació, no només a nivell humà, no?, sinó també, evidentment, a nivell de funcionament de centre educatiu, tot el que se'n pot extreure positiu de tot el que ha passat o de tot el que està passant.
Jo penso que sí, i també ho hem parlat moltes vegades amb l'equip directiu i el claustre. Davant d'aquesta situació et pots quedar amb lo negatiu, no puc, tot és limitacions, o pots extreure'n la part positiva d'aprenentatge, i jo penso que sí, que Déu-n'hi-do tot el que n'estem traient de positiu. Et porta a reinventar-te, i reinventar-se sempre és bo, et fa sortir de l'encasellament, tant amb ells com en altres, alumnes sí. I professorat.
I evidentment, doncs, també és una sensació que comuna entre tots vosaltres és el tema de, com dèiem abans, no?, de reivindicar una cosa que evidentment ha quedat molt clara, que és aquesta necessitat de millorar la inversió en l'ensenyament públic, que és una mancança estructural del nostre sistema i que ara, doncs, s'ha demostrat en quin nivell estàvem realment.
Sí, sí, i el que estem encara i el que s'ha de fer encara. Però benvingut, vull veure ja que són capaços el departament de donar-se en que hi ha alumnat vulnerable, centres on la diversitat és extrema, la dificultat, veure que a poc hi ha aquestes dotacions econòmiques, ja bé sigui en diners perquè tu puguis fer actuacions, ja bé sigui amb ordinadors portàtils, ja és un aspecte positiu, però sí que cal apostar molt més encara per l'educació. És el futur, ens juguem el futur. Els que estan ara a les aules han de ser els metges, els polítics, els alcaldes, els que estiguin al camp, a la indústria. Si no apostem per ells, això se'n va en orris.
Anirem acabant, Mercè, i em sembla que aquest any, el 2021, és un any important per la història de l'Institut de Constantí.
Sí, el dia 1 de setembre de 1996 farà 25 anys que es va inaugurar l'Institut de Constantí, entremig de les dues escoles en barracons. Després, el 2000, ja es va inaugurar el nou edifici que ja ens cau, que també cal aquí una inversió de nou del Departament d'Educació, que exigeixo que ens l'arreglin ja. Però és una efemèride per celebrar per tot l'alt. De fet, tot i que realment s'hauria de començar al setembre, amb aquest 25è aniversari, els crèdits de síntesi de primer a tercer, més el de quart, aniran tots orientats als 25 anys de l'Institut de Constantí amb diverses subtemàtiques.
Mm-hmm. Molt bé, doncs interessant, aquest tema del 25è aniversari. No, ara que feia referència a la necessitat de les obres de millora, no sé si hi ha algun compromís, tenint en compte que aquest any és el 25è aniversari.
Oficialment, no. Jo sí que l'equip directiu no ens hem cansat d'enviar fotografies de que esquerda per aquí, esquerda per allà, paret que cau, i bueno, per seguretat de l'alumnat penso que cal ja unes obres ràpides. No era el lloc potser ideal per posar un centre educatiu quan se coneixen com està el nostre subsol en tot el municipi de Constantí, però bueno, està allà i per tant cal donar solucions a la infraestructura que està justeta.
Molt bé, doncs Mercè Graner, directora de l'Institut de Constantí, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, donar les gràcies a... Jo penso que una cosa també que no hem dit i que ens ha unit molt, el tema Covid-19 ens ha unit molt als centres i a l'Ajuntament. I això sempre ajuda a fer una aposta comuna pel municipi. L'aposta també de la policia, no? De poder ajudar-nos si s'han de tallar carrers. Vull dir que en aquest aspecte sí que la Covid-19 ens ha portat a treballar en equip, i això és molt important, i sempre s'obtenen millors resultats treballar en equip que dividint forces. I això és per agrair.
Doncs esperem que, com dèiem, moltes d'aquestes novetats o coses positives que ha portat la Covid-19 hagin vingut per quedar-se, i que això sigui una tònica habitual en el futur. En aquest any, com dèiem, tan important per l'Institut de Constantí, en què commemora el seu 25è aniversari. Volem agrair-te, Mercè Graner, directora de l'Institut de Constantí, que una vegada més ens hagis volgut acompanyar, com sempre, doncs, agrair la predisposició que teniu des del centre amb nosaltres. I res, doncs que estarem pendents de tots els actes que aneu fent al llarg d'aquest 2021 i n'anirem parlant.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.